És el butlletí de les 12. Comença No venim amb manual.
Més informació a ib3notícies.com. I un any amb tu.
Hola a tots, jo sóc Anna Regina Cortés i això és No venim a manual, el programa per nens, joves i famílies d'Ivetra Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts. Començarem aquesta primera hora de programa amb continguts relacionats amb educació i criança. Arrencarem amb la secció de l'especialista parlant sobre quines rutines poden començar a assumir els preadolescents per guanyar autonomia. I seguirem avui amb una tertúlia juvenil. Parlarem sobre el canvi de ús de les xarxes socials. Actualment, els joves publiquen a les xarxes o se limiten a consumir contingut? Publicar avui és compartir moments o crear contingut pensat perquè tingui èxit? Escoltarem l'opinió dels joves al respecte i també parlarem de diferents iniciatives relacionades amb educació i criança i convertirem, atenció, la secció juvenil en un concurs musical intergeneracional. Esteu preparats? Idò, arranca ja la primera hora de No venim amb manual. Durant la preadolescència, aquesta etapa entre els 9 i 12 anys aproximadament, quan els infants ja no són plenament nins ni tampoc adolescents, sovint seguim pendents de molts aspectes del seu dia a dia que ja podrien començar a gestionar de manera autònoma. Potser ja no els preparem la motxilla, però encara la revisam, intervenim a l'hora d'escollir la roba, de marcar els horaris, de controlar que no s'oblidin de res, i ho fem gairebé sense ser-ne conscients. Però quan arriba l'adolescència, de sobte esperant que assumeixin de cop una autonomia per la qual no han tingut espai per entrenar-se. Per això avui ens demanam quines rutines poden començar a assumir els preadolescents per guanyar autonomia. Per parlar sobre aquest tema, avui ens acompanya el psicòleg Joan Soler, que ve a donar-nos tota una sèrie de consells. Bon dia, Joan, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Vens ben preparat.
Vaja.
Molt bé. I dona'm entrar en matèria. Perquè, clar, quan parlam de donar autonomia en els preadolescents, no ens referim només a que aprenguin a fer coses tots sols. Donar-los espai per fer petites accions també implica que aprenguin a prendre decisions, no? Per això t'ho demanam, primer de tot. Joan, per què és tan important que aprenguin a decidir per ells mateixos?
Anem a veure, una pregunta molt interessant, perquè, per una part, ajuda a treballar un concepte clau d'aquesta franja d'edat, que és la individualització de la persona. Val? El fet de prendre decisions fa que comencis a assumir que tu ets capaç de poder fer-ho. I, per altra part, perquè enforteix un concepte inestable per definició en aquest període, que és l'autoestima. Ja sigui encertar o errar, que ja en xerrarem de la raó, és molt bo per l'autoestima atrevir-se a decidir.
D'acord. Clar, i decidir implica assumir conseqüències. Perquè també és important que siguin poc a poc responsables, no?, del que passa quan prenen una decisió.
Assumir les conseqüències d'aquestes accions fa que, per una part, validin o qüestionin l'estratègia que han empleat per afrontar. Val? En la qual si una conseqüència és positiva envers una decisió que has pres, pues, bueno, ho ficam a la motxilla, a menys si ho emplearem per una altra vegada. I si la qüestionam pues, perquè no mos ha estat útil, pues, intentarem millorar-ho. I aquesta qüestió és molt important. Experimentar, que això ho fem sempre, totes les edats, en aquesta edat és capdalt.
Clar, és important per l'aprenentatge, no? Per després saber com actuar. Quines coses del dia a dia, anem ja un poc més a la part pràctica, poden començar a fer tots sols els preadolescents a partir de 10 o 11 anys i que podem esperar que realment us ho imagin més o menys de manera autònoma, per tractar de ser un poc realistes?
Bueno, amb aquesta edat, en supervisió, són capaços de fer pràcticament qualsevol activitat quotidiana. val? Dic en supervisió perquè n'hi ha que són més perilloses o més tal, però que encara són joves, no? Ara bé, les que més ens interessen són les que poden fer tots sols. I torna a sortir el concepte de l'autoestima, perquè la reforça, per una part. Val? Com a recomanació general, totes les activitats quotidianes que no impliquin un perill evident, amb temes de gestió de la seva pròpia persona, pues, d'higiene, transport, de preparar el berenar o ajudar en coses de la casa, pues, són favorables, i jo crec que és positiu que comencin a fer-les.
I estan preparats per començar a gestionar el seu temps? Controlar horaris, cites, aniversaris, feines escolars, o encara és habitual que a aquestes edats la gestió dels temps falli bastant?
Bueno, en aquest cas, crec que hem d'introduir un concepte que és que dependrà una mica de l'actitud d'aquesta persona, val? El grau de confiança que tenim cap a ella farà que puguem cedir més o manco càrrega de responsabilitat damunt d'ella. Una persona que mostra solvència en no deixar de fer deures, en no botar-se un examen, en no deixar d'avisar que fan falta 2 euros per una excursió, el que sigui, pues és mereixedora d'intentar que creixi. Una altra persona que veiem que sistemàticament li costa, pues han de fer una supervisió un poc silenciosa, perquè si no prendrà mai, no? Però mos costa més cedir quines càrregues.
No? Clar. Clar, de vegades és que a més hi ha com una línia molt fina entre donar autonomia i passar-se, no? Deixar-los pots en massa tots sols. Posa'm aquell exemple, no? De quan comencen l'institut en 12 anys, que si no està en un pot damunt pot ser que queden feines sense fer, baixa el rendiment... Clar, com trobam l'equilibri entre anar cedint espai i seguir acompanyant-los per tampoc que la caiguda no sigui massa forta i que no se descontroli tot, sí. Perquè això m'imagino que tampoc és recomanable.
En absolut. La qüestió és que aquesta línia, com dèiem, és molt fina. La nostra feina com a pares i mares va canviant el nivell d'implicació que tenim des de que són nadons, que són qüestions de supervivència i prevenció, coses molt bàsiques, fins que són adults, que jo veig els meus pares, pues, que també estan preocupats per nosaltres, i però d'una altra manera més distant. Uh-huh. Val? Transitar per aquest gradient d'implicació no és fàcil, val? Perquè hi ha un concepte que està perseguint-nos tot el temps, que és la por. Val? Lluitar contra la por és molt important, i lluitarem a través d'un concepte clau, que és la confiança. La confiança que nosaltres percebem o sentim envers les accions que fa l'altra persona. Aconseguir equilibrar aquests dos conceptes són el que afavorirà que puguem fer el que he anomenat abans, una supervisió silenciosa, en el millor dels casos, estar pendents, o un poc més propera, si veiem que és necessari.
I ara, per les famílies que ens escolten, com poden avaluar una mica el seu cas? És a dir, com poden saber si és fi o fia està realment preparat per assumir segons quines tasques, i no són ells els que no els hi deixen fer per por, per aquesta por que tu comentaves, o si realment el fi no està preparat? Com se sap, això és difícil?
No se pot saber, en el 100%, per això tenim por, val? Però en comportament humà, l'assaig-error és una forma molt poderosa d'aprenentatge, val? I és aquí on confiar en ells en reptes menors, on han estat exitosos, mos donarà pas a fer-los avançar.
Començar per coses petites, senzilles.
Claro, amb edats més primerenques. I anar acumulant, diguem, èxit, farà que la nostra por minvi, perquè hi ha més confiança, i, per exemple, un dia mos digui, pues jo crec que ja puc anar a escola tot sol. Pues si és un trajecte raonable, a veure aquest carrer, no sé què ve per semàfora, bueno, pues ho farem. Si no mos ha donat confiança ni solvència en coses menors, pues mos costarà més que ho pugui fer.
Clar, una de les coses que més costa en els pares i les mares és veure que els fills s'equivoquen i han d'assumir les conseqüències, no? El que dèiem abans. Com poden gestionar aquest moment tant des de la nostra part com amb ells?
Sí, és dolorós aquest tema que comentes, val? Veure que...
Potser no has estudiat i suspendràs l'examen.
I l'ha de suspendre. Jo som de pensar que l'ha de suspendre, val? Pues sí, és dolorós, val? Però si nosaltres com a pare no ens permetem equivocar-nos, nosaltres, com a pares, pues, serem molt més durs i forçarem més la situació, val? Hem d'entendre, de veres, tant pares com fills, que l'error és una cosa que ensenya, molt més que encertar, val? I a partir d'aquí, en funció del nivell maduratiu i de l'edat, han de deixar que s'equivoquin. I a partir d'aquí van creixent.
I si veuen que no tenen interès per assumir aquest canvis, no? Aquestes responsabilitats per anar creixent, que les eviten, que no reaccionen, que pot haver-hi al darrere? Pot ser simplement un tema de maduració, un senyal de que necessiten més guia encara, o han de seguir intentant fomentar aquesta autonomia? Què han de fer?
Bueno, quan ens trobem aquesta situació, que no assoleixen determinades fites per edat o per moment maduratiu, mos hem de preguntar què està passant. És obvi, no? I en aquest diàleg que sempre jo propos, pues, hauríem d'intuir que pot haver un problema a la persona, pot haver un problema a l'entorn, i a partir d'aquí veurem com avançar de manera progressiva. A vegades jo a la feina me'n dono compte que hi ha persones que pugen els escalons que jo els hi preparo de dos en dos, i n'hi ha que els hi ha de posar un escalonet entre mitges, val? I són persones que poden tenir les mateixes característiques, val? En la qual aquest un pot ser realitat.
Anem a acabar amb un consell ja pràctic, Joan. Si volem introduir canvis a casa nostra per fomentar l'autonomia, què s'ha de fer i què s'ha d'evitar?
Indiscutiblement s'ha de fer progressivament. No podem...
Passar de 0 a 100.
Sí, perquè serà un problema, un conflicte constant i una frustració per tots molt grossa. Val? En funció de l'edat, han de triar una sèrie d'activitats que puguin fer. I quan ja els tenim, i són realistes, val? Han d'engreixar tot aquest sistema. I empleo aquesta paraula que apareix de mecànics perquè és, jo crec que és la més encertada. S'engraça a través de les conseqüències positives, negatives.
Molt bé. I doncs, acabam. No sé si, Joan, vols afegir alguna cosa més per a les famílies, com algun concepte clau, algun consell,
sí,
ja per acabar?
Necessitam qüestions molt importants. Ajustar el que demanam només un poc per damunt de lo que poden fer. És aquest famós concepte de zona de confort, zona de desenvolupament proximal. Si mos passam de demanar massa, pues no ho podran fer. Ara, si demanam només un poquet, millor. Confiança. Ha sortit com a concepte important. Confiar, confiar i confiar. Més dialogar, que sempre ho porto damunt la taula. I després, fa temps que no xerro d'això, i en aquest cas és important, els adults han de ser models positius, a fi de que ens puguin copiar lo bo, perquè si tu vols que el teu fill reculli la taula, pues estaria bé que tu també te la ves recollida tant en tant, i potser la taula no perquè ho fa ell, però una altra cosa.
Molt bé, molt important, apuntant confiança, diàleg i exemple, eh? Tres punts clau. Joan, tornaràs?
Tornaré.
Molt bé.
IB3 Ràdio és diversió. Inca Batega Cultura. Batega Diversitat, Innovació i Gastronomia. Inca Batega Comerç. Batega Comunitat, Energia, Vida. Inca Batega Il·lusió. Batega Futur. Inca Batega. Ho sents?
dissabte, 6 hores de ràdio esportiva perquè no falti detall del millor futbol de primera divisió. Reial Mallorca, Reial Madrid.
A partir de les 2 del migdia, Esports en Joc segueix la prèvia amb les millors seccions.
L'arribada dels equips a l'estadi de Sant Moix.
I la transmissió, com sempre, amb la màxima intensitat.
I en acabar, el postpartit en l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Dissabte, no t'ho perdis, Mallorca-Real Madrid a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xeixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Tertúlies anteriors ha aparegut en diverses ocasions l'idea de que l'ús que fan els joves de les xarxes socials ha anat canviant. Durant molt de temps, una de les crítiques més habituals era que se compartia contingut sense pensar massa, de manera molt espontània. Ara, en canvi, pareix que en molts casos la tendència és just la contrària. Hi ha joves que passen molt de temps a les xarxes, que consumeixen molt de contingut però que publiquen poc. I que quan ho fan, sovint és molt pensat, molt cuidat, seguint determinades tendències. Per això avui volem mirar com fan servir realment les xarxes socials als joves i fins a quin punt ha canviat la manera de mostrar-se i de compartir el que fan o el que viuen. Per parlar-ne, vull comptar amb joves de diferents edats, des de 12 anys fins a ja ben entrada a la vintena. Tenim en Joel.
Hola.
I després ja més grans, Anna, Valentina i Sergi en el final de l'adolescència.
Hola. Hola.
Margarita i Eduard al principi de la vintena.
Bones.
I en Joan Miquel en el final de la vintena.
Ué.
Ei. Bé, anem a parlar una miqueta d'aquest fenomen. Tu, Joel, no tens mòbil, no tens xarxes, però com vius amb amics i companys que sí que les fan servir, tu per què veus al teu voltant, a la teva edat, com s'utilitzen les xarxes? Se publica molt o la gent s'ho pensa abans de penjar-les?
A ver, yo creo que básicamente se publica, a ver, vídeos virales o bailes de estos que hace todo el mundo, y por eso, como que sabes que no te van a decir nada, pues...
¿Son conscientes?
O sea, no lo piensan mucho, pero no, yo no creo que se pondrían a subir su propio contenido, una cosa que les representara a ellos. Yo no creo que se pusieran a hacer como su canal con su propia entidad. Yo creo que suben más lo que hace todo el mundo.
Pero no reflexionen más.
No reflexionen.
D'acord. És que sou un poc més grans, sobretot que teniu entre 18 i 20 anys. Heu notat un canvi en com compartiu coses vosaltres fa 3 o 4 anys? A com ho feu ara, en Sergi? Fa que sí, m'escap.
Sí, totalment. Jo, no sé, fa un parell d'anys jo, no sé, pujava qualsevol tonteria. És a dir, avui...
El primer que te passava pel cap.
Avui en dia ho veig i dic, ostres, per què ho feia, no? I un poc que xerrava amb Joel. Jo crec que se segueix... La nostra sala ja no tant, però se segueix una dinàmica de massa. És a dir, ho faig perquè tothom ho faig, o faig aquest vibe, però, saps, qualsevol cosa, un pot també. Crec que l'evolució de les xarxes i del context social també ha tingut que veure. Però sí, és que s'atendeix més a fer el que fa tothom, o el que volen que faci, o no el que jo vull fer, saps?
Tu també has canviat, Valentina.
Sí.
I creus que has canviat perquè has madurat? O creus que també té a veure en què ha canviat la manera en la que usant les xarxes?
Bueno, jo crec que és un poc tot, perquè sí que és vera que abans pujava com molt memes i molt de coses de youtubers.
És més espontània pujant
sí.
Coses, no?
Però també és vera que abans sí que pujava Musical.ly's, que era abans de TikTok, i com que tot bé, però és que ara tu pujes un TikTok i és vera que pot arribar més gent, Però també és veritat que trob que ara com que comentar és com molt fàcil.
I a més
tipo,
hate.
Fer comentaris negatius és molt més fàcil.
Per tant, penseu que aquest fet de que els joves publiquin menys té a veure amb aquest fet que comenta en part na Valentina, en sa crítica, amb els comentaris, amb esposar-te...
Sí.
Sí.
Sí, bé, crec que avui en dia hi ha una tendència que és veure les publicacions per anar als comentaris.
Directament,
sí.
No? Les notícies de diari, jo crec que la gent...
Sí, també, directament allà. La notícia no té interès, si lo que té interès és el que comenta la gent.
De fet, ni se llegeixen la notícia.
Exacte.
Moltes vegades, no?
També he de dir que, clar, el que publica una persona quan té 16 anys i quan tingui 20 canviarà molt per una qüestió d'edat. I no, també, no necessàriament és una qüestió de com han evolucionat les xarxes a nivell algorítmic i d'estructura.
Però els joves de 16 anys també han canviat una miqueta aquesta estètica, en lloc de dir puja el primer que me passa pel cap, estudien una miqueta més la recepció del que pujaran, penseu?
Sí.
Sí, sí. Eh? I clar, hem parlat dels comentaris, de la crítica, però també tenim aquesta necessitat de que allò quedi bé, que funcioni a xarxes, que sigui un contingut que rebi reaccions, no? Ho vareu comentar una vegada, com una professionalització un poquet de les xarxes, que tots tenim en compte que allò se veurà i cal tenir un bon engagement.
Ja no que se veurà, sinó que s'ha de veure moltes vegades.
Si no s'ha de veure, no interessa.
I que, per tal que se vegi, s'ha d'adaptar a segons quins paràmetres i segons quins estàndards de publicació.
Sí, o sigui, també depèn això de per què les facis servir tu, o si les fas servir tu com per penjar coses de la teva vida, o tu produeixes qualque contingut digital, ja no només vídeos de gràcia, o sigui, poden ser continguts per difondre informació que a tu t'aparegui interessant. En el meu cas, per exemple, del Consell de la Joventut, jo no públic res jo com a Margarita, però si qualque vegada he penjat qualque cosa com a organització, he de saber què funciona, què no, quins colors agraden més, si la meva empresa o col·lectiu o el que sigui té uns colors determinants, i tot això també influeix. O...
Clar, però si parlem a nivell personal, ara mirau un poc en el vostre voltant, no? Penseu un poc els comptes que vosaltres seguiu de gent entre 16 i 25 anys, anem a dir. Quan viuen una experiència, quan pot ser un viatge, una sortida amb amics, què acaba sortint de xarxes? La foto cuidada amb música i el muntatge pensats, o una imatge més personal, més espontània del que s'està vivint? Què penseu?
En el meu cas, les dues coses.
En el teu cas, les dues coses?
Sí, en el meu cas un pot també, però sí que es veu que s'atendeix més a la foto cuidada. Però dono validesa a les fotos així, tu, les espontànies, com has dit tu.
Valentina?
Sí, jo crec que un poc de tot, no sé. És que també és depenent de quina xarxa ho pujaràs.
També depèn de qui vos relacionau vosaltres, però sí, en tendència general...
Però que també crec que... Perdó, Eduard.
No, tranqui.
També crec que és com quan comptes el viatge. Moltes vegades, si t'ha passat qualque cosa dolenta en el viatge, potser li contaràs a la teva família, però normalment, si quedes amb tot el grup d'amics, contaràs les coses més guais que has fet, me pareix natural.
Sabem que les xarxes són generalment per mostrar el millor, però abans es veia que hi havia com aquelles fotos més espontànies, precisament, no? No eren tant com a professionals. Ara, qui puja una foto a Instagram sense música?
Jo.
Sí, només de Margarita.
Ah, se pot posar música.
En tot cas, crec que el problema ja no és quina foto puges, sinó quantes fotos fas per arribar a la foto que vols pujar.
També,
que això sí que moltes vegades, clar, dius, és que hi ha 80 fotos que són iguals perquè vols cercar la toma perfecta. I això, en tot cas, ja és una conducta que si no ets una persona que es dedica professionalment a això...
T'ho du molt de temps.
Sí, du molt de temps i t'hauries de preguntar fins a quin punt. Fins a quin punt te compensa, no?
Un altre canvi que hem comentat alguna vegada és que fa uns anys la majoria de comptes en principi solien ser privats, després se va normalitzar tenir un perfil obert i ara pareix que és bastant habitual tenir un compte públic i un altre privat. En general, veus aquesta pràctica com bastant comú entre els joves?
Bé, jo tenc dues comptes,
sí.
Les dues són privades, tipus, no són públiques, però sí que és vera que la segona és com més... de confis.
Sempre n'hi ha una com a més per mostrar i una que mostra menys. O no?
No. És que depèn de per el que vulguis fer servir
de Margarita xarxes. No val, que ho fa tot diferent.
Vale. Hi ha normalment un triple nivell.
Ah, triple?
Sí, perquè hi ha com un compte més genèric dins el qual també tens una secció de millors amics, això passa molt a Instagram, no? I després hi ha un altre compte encara molt més privat, molt més personal, que tens només 15 o 17 seguidors, no? Això és una tendència que jo he vist cada cop més.
Sí? Sí.
O triple, o compte normal, compte privat i compte més privat.
No? Joel, tu i jo prendrem moltes coses avui, Joel.
O els millors amics de la compte privada.
Jo mai vaig arribar a fer servir de veres el compte privat. És a dir, tenc el meu compte com a privat i després tenc com aquest que deia una Valentina de, encara més privat, més restrictiu, però mai l'he fet servir. Sí, dic.
És a dir, que hi ha subcomptes. Eh?
Sí, és que, per exemple, en el meu cas... En el meu cas... Tinc moltíssima gent que me segueix, per exemple, per la ràdio, i a mi m'interessa fer publicitat de la ràdio, dir, ei, avui escolteu aquest programa. I quan també gent ho vegi, molt millor. Però després també me fa ganes, a lo millor, compartir qualque foto graciosa amb altres, encara que sigui de la mateixa ràdio, i dic, home, a lo millor que qualcú tingui una foto d'en Joel per pròpia responsabilitat, ja no per quedar bé, perquè és un lot de 12 anys, doncs... No, però que la tingui en Valentina, que la tingui en Sergi o que la tingui la meva veïnada del segon, però no m'importa, però que la tingui una persona que va venir un dia en el programa i ja me va començar a seguir a xarxes, no me fa ganes. Llavors també com un poc això, o fotos que vull compartir, però que no vull que tu guardis en el teu mòbil. Si jo me'n vaig de viatge vull que diguis, ostres, quin lloc més xulo.
Teniu moltes coses en compte.
Però no? Tu tenir aquella foto a la teva galeria, doncs pues no.
Tinc una altra pregunta, ara que estàu contant com va evolucionant tot, perquè en el final aquest és el tema de la tertúlia. Les xarxes, ja ho sabem, són un espai de relació, de comunicació. Avui encara s'utilitzen per parlar, per conèixer gent, per iniciar relacions, per exemple, abans que t'enviaves missatges directes. O això se fa? O aquesta funció ha perdut pes davant el fet de mirar i consumir contingut? Encara s'empren aquests missatges directes per conèixer gent? Te poso un DM.
Jo crec que aventuren els més joves, sí, no sé.
Jo crec que és més per edat. No sé, el Manco, quan sí que estava a ESO, sí que m'agradava seguir un munt de gent del meu institut i tothom com que coneixia, entre comotes, o tothom, però és que ara avui no... Jo el Manco no ho faig.
Ara hi ha com unes coses que no sé ben bé com se diuen, no sé si són estados o no sé què, també a Instagram, que no són les stories que duren 24 hores, sinó que com en el teu logo de la foto de perfil tu pots posar una frase
les notes, només. Les notes.
Ah, sí, notes. Sí, sí.
Idò, sí. Crec que també se fa servir molt això, o les reaccions a les històries que tu penges. Si te poses un foquet, no és el mateix que una careta amb un somriure que una pistola d'aigua o coses així, saps? Com que hi ha tot un llenguatge...
Sempre hi ha un llenguatge amagat perquè els pares no l'entenguin. No,
sí, jo tampoc l'entenc.
Vinga, més cosetes, més canvis. Fa uns anys, quan parlàvem de dedicar-se a viure de les xarxes, teníem la idea una mica dels youtubers jugant a videojocs o que feia vídeos graciosos... Ha canviat la imatge del creador de continguts? És més valorada o més propera ara? Ja li diu que sí.
A ver, yo siempre veo cuando alguna vez veo Instagram con alguna vez con mi madre, de vez en cuando, pues que veo muchas familias que tienen hijos y suben contenido de su familia, lo que hacen cada día, su rutina, y cuando se van de viaje, y claro, pues como que tienen muchos seguidores y viven de eso.
Clar, hi ha més perfils, no? Fins i tot de famílies. Trobeu, però, això que ha canviat la imatge més propera? Ara qualsevol se sent que pot ser creador de continguts, que pot tenir un cop de sort i...
És que, literalment, qualsevol cosa ara és monetitzable. Tipo, pots fer un vídeo cuinant, pots fer un vídeo provant cosmètics, pots fer un videojocs, o sigui que qualsevol cosa és monetitzable.
Sí, com este contracte en les mateixes empreses.
Exacte.
Hola, fas vídeos per riure i fas bromes o càmeres ocultes. Vull que facis una càmera oculta amb aquest producte i tu ho pots ajudar.
Sí, hi ha moltes col·laboracions pagades.
Clar. Llavors.
Clar, idò, ara aquí ve una pregunta i heu d'intentar ser sincers. A menys si això realment ha influït també a la manera de publicar. Vos ha passat mai que algú que no vos demana una col·laboració pagada, sinó simplement una col·laboració perquè el post surti en el vostre mur i en el seu. O algú vos etiqueta en una història perquè vosaltres compartiu la història.
Sí.
I vosaltres potser no ho heu fet perquè heu valorat si era un bon moment per publicar o si quedaria bé o no les vostres xarxes o si no vos acabava d'agradar. Pensant una mica a la recepció, o si seria viral o no, en lloc de pensar simplement, mira, que aquesta persona m'ha etiquetat perquè li fa il·lusió que pugis història i la compartiré.
Bueno, m'ha passat, però amb el meu pare, perquè el millor és el meu aniversari i poso una foto que no...
Que no t'acaba de convèncer. No.
I si no lo comportes com que me diu, ai, però és que...
T'he etiquetat.
No? Sí, sí, t'he etiquetat, no sé què.
Jo a vegades me passa que si no és una cosa que... N'esqui de jo, perquè jo he vist un tipus de publicació que m'ha parescut especialment interessant i penso que pot interessar, me fa molta de por caure a vegades a la promoció excessiva i a l'espam. Per tant, si són coses que no tenen directament a veure amb jo, sí que m'acosta molt.
Penseu que tenim una mirada més així com a creador de continguts? És a dir, sí. Pensant molt en la recepció?
Sí.
Jo crec que en general sí. Sí, sí.
No, però jo comentava de que m'acosta molt promocionar coses on tal vegada no hi surt jo. És una manera de dir, és que no vull perdre credibilitat i que les coses que jo comenci a compartir no tinguin impacte.
Exacte.
I això és una mentalitat molt de persona que s'hi enfoca professionalment. O un... Sí, 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 això sí que és vero.
Anem a uns darrers canvis. Per exemple, abans, quan parlàvem de postureig, teníem una idea molt clara del que era el postureig, no? Aquella foto en el mirall del bany fent morros, no? És una miqueta. Però avui el que se mostra és diferent. Una posta de sol, ui, molt cuidada, exacte, frases, els quilòmetres que has corregut, no? Imatges molt pensades. Penseu que el postureig continua existint dins aquest nou ús de xarxes, tant en adults com en adults, i en som conscients o no consideram això postureig? Ja no ho veiem igual.
Sí, sobretot des de fora. En blanc, crec que és molt més fàcil veure qualcú que està fent postureig, sí. Encara, o sigui, amb tu present, saps? Dir, puc començar a menjar, porfa, que estàs fent foto de gent en el menjar i s'està refredant, o una posta de sol o el que sigui.
Però sí. Quan ho fas tu, ho percebem?
Sí, hi ha vegades que gent que te diu, ai, fes-me una foto per xarxes! Sí.
A ver, yo diría que básicamente como que el postureo ahora como que ha subido de nivel, como que se ha profesionalizado más. Y ahora es más como mostrar, buah, qué guay soy súper healthy, mira mi dieta.
Però sense que se noti, no?
L'energia se transforma d'una certa manera. El postureig també. Però també, clar, és que ara se pot fer postureig amb moltíssimes aplicacions específiques, que és el que dèiem. No cal que tu comptis els quilòmetres que has fet. Hi ha una aplicació dels mòbils que t'ho pot compartir instantàniament. Saps? Clar, són aquestes coses que ara el que passa és que hi ha unes eines que abans no existien.
Però hem normalitzat tots, joves i adults, mostrar una realitat molt filtrada i molt pensada.
Sí. Gràcies a Magdalena, no.
Però és que jo crec que això s'ha fet sempre. Sí, vull dir, la publicitat, sí. Per exemple, ha existit fa moltíssims anys i també passava així.
Però en som conscients, és a dir, la gent s'atura a pensar que simplement estàs anant a córrer i en lloc de fer una foto que surts tu corrent o dir, mira, avui he fet esport, posaràs el quilòmetre que has fet de no sé què, no sé quants,
no,
i posaràs, estaràs 20 minuts cercant una música. És a dir, ho han normalitzat, sí. Tot això?
Tenim més interioritzat, jo crec. És que és un part que deia jo, Miquel, les pròpies aplicacions existeixen ja diferents eines que t'inciten a això, no? És a dir, per exemple, pues, posant l'exemple que anem a córrer, no? Pues, la mateixa aplicació, pues, a vegades te posa compartir en tal, compartir no sé quant, saps? Ho tens més al teu abast. Llavors jo crec que sí, és una interiorització i, no sé, un estil de vida que ja...
Hem assumit ja, no? Si no ens aturam a pensar-ho.
Si vas a fer una carrera de 10 quilòmetres i uns amics te graven a 3 punts diferents, hi ha una aplicació que te pot fer un vídeo, un muntatge automàtic en totes aquelles coses i pareix que és un ús que ha duit 25 hores, però és que tal vegada ho ha fet una intel·ligència artificial, sí. I dius, mira, si ho puc fer, i doncs ja està.
Està tot dissenyat per exhibir-nos, no?
Sí.
Vinga, i anem a acabar amb una mica de balanç. Què veus de positiu en aquests canvis en surts de les xarxes socials? Recordem que hem comentat una sèrie de canvis, no només aquest dels postureig, també que se pensa més el que se puja, però també hi ha com a, no sé, certa pressió i certa por a no mostrar res, no? Ens hem convertit pràcticament en consumidors. I també que vos genera dubtes o que vos preocupa d'aquest nou ús.
Lo bueno yo creo que antes era de las redes sociales era que tú compartías lo que hacías con tus amigos y se hacía todo de manera más natural y espontánea. Ahora solo muestras lo que tú quieres ver y que no eres tú realmente.
Jo seré molt breu. Canvis positius, pues troc que està molt bé el fet que se pensi més el que s'ha de pujar. Troc que fruit de la dinàmica que seguim aquests anys, s'ha més conscient per tot el que té l'abast, i coses negatives, pues un poc, és que estic molt d'acord amb Joel, la pèrdua de personalitat. És a dir, tendim a pujar pues, lo que volen que pugem.
Positiu diria que a nivell personal que també pensis més en publicar, també a la millor estàs pensant més en la teva intimitat o la intimitat de l'altre. I negatiu, que sí que es veu que ara les xarxes socials com que tot és com molt publicitat, tot és molt establert, falta, com hem dit, més naturalitat.
Jo és que vaig bastant peix amb els temes de xarxes socials perquè les faig servir bastant manco del que les feia servir abans. Però, per lo que veig, sí que hi ha aquesta tendència de, el que diu el Sergi, de fer publicar el que la gent vol veure. I abans jo no ho feia, sinó publicava el que jo volia. I suposo que ara ja no em plei xarxes per això. Perquè jo no vull publicar el que la gent vol veure.
Margarita.
La meva és una reflexió perquè així oberta, perquè la gent reflexioni. Crec com dur una xocolatina tot el temps a la butxaca i voler no menjar xocolata, però anar a un món on tothom menja xocolata, tu veus publicitats de menjar xocolata, veus que se pot fondre, pots veure que se fan piruletes de xocolata, i tu has de mantenir-te superfort tenint una tauleta de xocolata a la teva butxaca i dir, no menjaré xocolata. És molt difícil. És molt, molt difícil. Ja. Clar, està. Que la gent tregui el que vulgui.
Està creat, està dissenyat precisament això, per atreure, i més com deis vosaltres, cada vegada tenim més aplicacions i més opcions per poder fer tot allò. Joan Miquel?
Bé, jo no vull caure en idealitzar el passat i pensar que la societat de masses va arribar a les xarxes socials perquè seria mentida. En tot cas, sí que crec que el principal problema és que ara les relacions filtrades pràcticament en exclusiva per via de les xarxes socials poden caure en ser molt més superficials a nivell personal, i això és un problema. I també l'altre inconvenient que li veig és que, com deia, ara hi ha moltes aplicacions que ens faciliten les coses, però que això està pensat perquè arribarà un cert punt en què normalitzem el seu consum, aquestes aplicacions siguin de pagament i la gent comenci per una cosa a la qual ni li va ni li ve, perquè realment és una qüestió de compte personal, a gastar-se una doblarada que ja en mos veurem. I això sí que m'apareix un problema. Però hi ha un problema que no haurien de normalitzar segons quins estris.
En el final, el punt és un poc ser conscients també del que feim i per què ho feim, no? Mm,
sí, sí.
Molt bé, Ida, molt interessant. Anem a fer una pausa. I seguim amb més continguts.
Tres ràdios, coneixement.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia. El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Per Pasqua, molts fareu festa, d'altres treballareu. Sigui com sigui, a IB3 Ràdio ens hi trobaràs els festius, amb bocins d'història, amb fragments de programes amosos, curiositats i bona música.
Inici de reproducció.
Equip de guàrdia, els festius, a partir de les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Pep Dià.
Final.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba,
sí.
Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Avui a la nostra secció juvenil farem un concurs intergeneracional. Amb joves. I amb mares. Estan marxoses. Tu no ets una mare, Joel. Vinga, hem de dir que n'hem fet molts de concursos intergeneracionals, així que avui ho complicarem una mica i li afegirem component musical. Teniu ganes de cantar?
Sí!
No.
Sí, no sé.
Anem, no em volen complicar massa perquè som conscients de que cantar i karaoke i tot això no és un dels nostres forts.
No.
Tenim altres virtuts, però aquesta no és de les nostres. Així que només vos demanarem taralejar. Serà bastant fàcil. Vos direm una cançó, vosaltres ho intentareu allà, sense lletra, i després comprovarem si és correcte. Però li hem d'afegir un plus de dificultat. No pot ser tan fàcil. A cada generació li tocaran temes de l'altre. Ho intentarem, i si no ho saben, ajudaran l'altra generació. Bé, anem a començar, abans d'escoltar les músiques, anem a provar, anem a començar amb els joves. Per exemple, sabríeu entonar Barri Sésam? Vinga, intentau. Na, na, na.
Na, na, na. Na.
Amen, na. Mares.
Na, 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 na.
Anem a comprovar-ho.
Na, 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 na.
Vinga, tots.
Na, na, na.
Na, 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 na.
Què tal, el lot?
Molt bé.
Bravo. Anem fent.
Bé, anem ara a ses mares. Amem. Ara vosaltres heu d'intentar amb Doraemon. Vinga, intentau amb Doraemon.
Jo no me'n recordo, en Doraemon.
Jo no me'n recordo.
Na, 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 na,
na, na,
vagi allà on vagi, ets dins del meu cor.
Dins del meu cor.
Omples els meus somnis.
Na, na, na.
Na, 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 na.
Na, 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 na,
na.
Molt bé, fort aplaudiment.
Parèntesis, la bona sa que cantaven elles, al principi.
Sí,
ho han fet molt bé, sí. Però saben
les
dues, molt bé. Ara anem a vosaltres. Heu de trobar el programa 1, 2, 3. Heu de cantar-lo.
M'encanta la cara.
1, 2, 3.
No. Passa l'Ante Maria.
No. Amem, na, na, na. No? Amem, mares?
Una pista.
Na, na, na.
No.
Eso de Barri Sésamo.
Amem, com és un, dos, tres?
Un, dos, tres.
Na, 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 na,
na, na, na, na, na, na, na, na, na. Na, 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 na,
anem a comprovar-ho. Molt bé.
Guanyen elles, eh? No...
Per ara estan guanyant. Sí. Ara va per vosaltres.
Vale.
Bob Esponja.
Ah, està fàcil.
Són molt
fàcils, no? Sí, les seves són molt fàcils.
Na, 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 na,
na, na, na, na. Él vive en la piña debajo del mar.
Bob Esponja.
Amarillo absorbe sin más.
Bob Esponja.
El mejor amigo que puedes tener.
Bob Esponja.
Molt bé, aplaudiment, molt bé.
Sí, capitán.
Amem, hem de fer una cosa. Hem de complicar un poc pels pares, és vera, teniu raó. Però anem a posar-ne una fàcil per vosaltres, per donar-los, també, pobrets. Susanita, Susanita tiene un ratón.
Sí, aquesta sí.
Na, 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 na.
Comprovam.
Susanita tiene un ratón.
Venga, tots.
Un ratón chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de anís.
Molt bé, això és de nostres tiempos.
És que això és universal.
Nostres tiempos.
Bé, pares, anem a complicar un poc. Una cançó moderna, venga. Soda Pop.
¿Qué? ¿Eh?
Ah. Jo tampoc la coneixem.
No? Amem, no vols són les guerreres K-pop?
La coreografia.
Però. Amem, no vols són? Algú d'aquí saps la cançó, de joves?
No.
Sí, la saps. No. Vinga, vinga, Joel.
Vinga, Joel.
Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Anem, anem a comprovar-ho. Això, són les guerreres K-pop, que estan molt de moda.
No, has de consultar aquestes coses, Regina.
En Joel ho sap perquè va fer totes les seves coreografies amb totes les nines de 6 anys que les sabien totes. Totes.
M'has de consultar aquestes coses, Regina.
Ai, vinga, mem. Cap a vosaltres. Sopa de caracol.
Sopa de caracol.
No.
No.
Na-na-na.
Na-na-na-na-na-na.
No, no, no. Mem, mares...
Sopa de caracol. Hey! Na-na-na-na-na-na.
Vinga, va. Na-na-na.
Na 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 na
Amén, Joel.
Noelia, sí.
Amén, Noelia.
No, no me
lo sé. No, venga. No, no, basta. Na, 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 na.
Na, 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 ya está.
No tinguis tanta vergonya.
Na, na, na,
na, na, na, na, na. Vinga, Joel, si no perdreu.
Vinga, Joel,
no
diguin tu.
Na, 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 na. Na, 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 na,
ja, 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 no. Ja, bé, més o menys. Anem, anem a escoltar. Anem a intentar un na-na-na.
Na-na-na-na-na-na-na.
Un aplaudiment, molt bé. Wow. Què tal? Se vos dona bé tararejar?
Bé,
cantar. Sí.
Millor, bueno, millor que cantar, sí.
Bé, jo crec que ses mares han guanyat avui.
Totalment.
Sí, totalment.
Home, jo no me sabia ni ser meva.
Era injust.
Aquesta cosa vist.
Bé, no, ho hem intentat, ho hem passat bé i a la secció juvenil les havien de deixar guanyar elles una mica.
No, eh? No nos habéis regalado nada, ¿eh?
No, no.
A ver, escúchame, bueno, ellos han vivido nuestra época, pero nosotros no habíamos nacido en la
secció. També, oh! També, cert. Vinga, ja vos dono sorró a tots i així tots quedeu contents. Yes. Molt bé, molt bé. I doncs vinga, a cantar. I després d'escoltar les habilitats musicals de pares, mares i adolescents, arribem ja al final de la primera hora de programa amb un recull d'iniciatives vinculades en criança i propostes de divulgació. Començant parlant d'una xerrada virtual per pares i mares i estudiants de tercer i quart d'ESO sobre què estudiar una vegada acabada secundària. Ens ho explica Marilena Estrany, professora de secundària i membre de Port Whip.
A la xerrada que du a partir del que pot fer una filla en acabar l'ESO, parlarem en primer lloc de l'autoconeixement, que consisteix en un procés de reflexió personal que han de fer els alumnes com a primera passa per poder definir-se un objectiu de futur realista. A continuació, donarem una visió general del sistema educatiu i parlarem, una vegada que l'alumne té el títol d'ESO, dels dos camins amb els quals pot continuar la seva formació acadèmica. I, per tant, parlarem del camí de la formació professional i també del camí del batxillerat.
Trobareu més informació a les xarxes de Seràs UIP. Continuem parlant d'una altra xerrada, en aquest cas sobre com aconseguir un bon funcionament a les associacions de famílies en els instituts. Ens ho conten des de FAPA Mallorca.
Hola, des de FAPA Mallorca us volem convidar a una trobada molt especial per a AFAS i AMIPAS d'instituts. Un espai per compartir experiències reals i donar resposta a una pregunta clau. Què podem fer perquè les associacions funcionin de veritat a secundària? Parlarem de com arribar a més famílies, què està funcionant i què no. Idees d'activitats útils que marquen la diferència. Dia 21 d'abril, a les 18 hores, es podrà fer la sessió de forma presencial. Si formes part d'una junta o t'interessa millorar la participació, aquesta trobada és per a tu. Inscriu-te al web de FAPA a través de les xarxes socials.
I com aquesta setmana s'ha celebrat el Dia del Llibre Infantil i Juvenil i a més ja s'apropa Sant Jordi, a més de fer continguts especials a la segona hora de programa, ara tenim propostes relacionades. Començam amb la programació especial d'aquest mes a Biblioteques de Calvià. Ens ho explica Cristina López, coordinadora de Biblioteques de Calvià.
Biblioteques de Calvià, durant el mes d'abril i amb motiu del Dia del Llibre, ha programat una sèrie d'activitats per a tots els públics que podreu consultar a les nostres xarxes socials i pàgina web. Destacar que el dia 18 d'abril al Passeig de Palma Nova celebrem el Sant Jordi amb els llibreters i les novetats bibliogràfiques, activitats i tallers que no et pots perdre. Vos hi esperam. Ah, i no ens volem oblidar que el cartell d'enguany l'ha fet en Tomeu Seguí. Mirau-lo amb deteniment perquè és preciós.
I continuem descobrint novetats de literatura infantil per aquest Sant Jordi, gràcies a les recomanacions de Nakati Baobab.
Hola, amics de Nova Anima Manual. Avui vos vull recomanar un parell de contes per nins i nines de 3 a 8 anys que ens han arribat a la llibreria Baobab. El primer, Tres desitjos d'editorial 98, un conte amb unes il·lustracions precioses, on a un conillet se li han concedit tres desitjos i ell els comparteix amb els seus amics, una història sobre la verdadera amistat. Un altre, Què hi ha per dinar, Premi Mallorca de Literatura Infantil 2025, escrit per Catalina Barriu amb unes il·lustracions de Bàrbara Sansó. I és que saps que mengen el gegant, les bruixes i les fades? Trobarà les respostes acompanyant en Andreu, el protagonista d'aquesta deliciosa història. Un altre, K-pop Demon Hunters, per als fans. I és que qui no coneixen a Rumi, Namira i Nasowi, en aquest conte les acompanyarem a conèixer el Saja Boys, el Tigre d'Erpi i viurem una super K-pop aventura. I Sant Jordi i el Drac, de l'editorial Combel. Nins i nenes, obriu aquest llibre pop-up preciós, en rimes, i cabalgau per la llegenda de Sant Jordi. Però alerta, vigilau, que diuen que ronda un drac ferotge. I si et saps la llegenda, ja saps que acaba bé. El dia de Sant Jordi, roses i llibres al carrer. Una abraçada.
Gràcies, Cati. I acabem amb un recull d'activitats a biblioteques que ha fet un dels nostres petits reporters.
Hola, sóc en Félix i avui vos faig jo l'agenda dels plans. Hi ha moltes activitats a les biblioteques. Apuntau. Dia 11 d'abril hi haurà rondalletes de bèsties i bestioles a la biblioteca Aurora Picornell. Dia 13 d'abril hi haurà un taller per crear una història amb Lego sobre el dia del llibre a la biblioteca Son Caliu. Dia 18 d'abril, toca un taller de robòtica a la primavera i les papallones a la Biblioteca Cultura Artesana. I acabem el dia 23 d'abril amb una gincana de jocs de Sant Jordi a la Biblioteca Infantil de Nou Llevant. Passar-ho bé!
Molt bé, Fèlix. Moltes gràcies a tots. Com heu pogut escoltar, hi ha diferents iniciatives i propostes pels pròxims dies. Nosaltres, però, ara fem una petita pausa per donar pas als nostres companys d'informatius i després continuarem amb la segona hora de No Venim en Manual, avui en continguts especials per celebrar el Dia del Llibre i molta participació infantil.
un moment et trobaràs un munt de gent que treu el nas, venen o van, diuen o callen, que entren o surten, dormen o canten. I viatjaràs per dins el temps, amb els bons o amb els dolents, però tots seran els teus amics, del més gran fins al més xic. Si estàs sol i avorrit, tria un llibre per llegir i veuràs que és divertit, tant de dia com de nit. Passaràs d'aventures, tant de monstres com de bruixes, són veritat o bé mentida, des del sol fins a la lluna. Cada llibre és un món nou, per guardar-lo dins el cor o compartir amb un amic, com un secret en plena nit. Si estàs sol i avorrit, tria un llibre per mi.